Bona tarda, el món educatiu comença 5 dies de vaga.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Des d'avui i fins al final d'aquesta setmana, els sindicats del món educatiu criden els professors a la vaga. A Catalunya, el Departament d'Educació ha xifrat en un 30% el seguiment als centres públics, mentre que els promotors de la vaga han situat el seguiment al 60%. Els sindicats reclamen millores laborals i històriques, com el restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades, la recuperació del poder adquisitiu perdut o l'increment del personal. També s'hi afegeixen les últimes modificacions del currículum i el canvi de calendari escolar. De seguida entrem en detalls. Abans, però, avui és dimarts 15 de març del 2022 i el dia té més notícies que repassem en titulars i amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
La solidaritat garrotxina amb el poble ucraïnès no s'atura.
Aquest dimarts han marxat dues furgonetes plenes de material cap a la frontera amb Polònia. Estan plenes de donacions que es van recollir en una matinal solidària feta aquest cap de setmana a Olot i on hi van participar una quarantena d'empreses de la comarca.
Si tinguéssim un autobús i diners per pagar un autobús, s'emplenaria ara mateix. Està en l'aire. Es necessita finançació per fer un autobús. Si nosaltres i posem les nostres furgonetes i el diners de la nostra gasolina i el que bonament hem anat recollint de tothom.
A l'informatiu d'avui també coneixerem la història d'en Volodymyr, un serraller ucraïnès que viu a la Garrotxa i que coordina l'ajuda que surt del territori.
Ja hi ha anat una vegada a portar material a Ucraïna i ha explicat a Ràdio Olot com viu el conflicte des de lluny.
Que tengo aquí mi familia, tengo mi hija aquí, mi mujer aquí, tengo mi negocio y 6 personas dependiendo de mí. Y tampoco puedo dejar todo ir, es una responsabilidad que no puedo hacer.
Avui també descobrirem que la pandèmia va posar al límit l'Hospital d'Olot.
Així ho assegura el director mèdic del centre en una entrevista a Ràdio Olot. Jaume Heredia assegura que durant la tercera onada van estudiar obrir espais no convencionals per poder atendre els malalts de Covid.
Va ser terrible perquè no sabíem si arribaríem a poder encabir tots els pacients que necessitaven estar ingressats en el nostre centre. Això van ser moments molt, molt complicats, que això poques vegades ho hem explicat, és que començar a pensar on posaríem pacients quan se'ns acabessin els llits.
En esports farem anar les cames perquè aquest diumenge arriba la mitja marató de la Garrotxa.
Ja s'hi han inscrit uns 300 corredors i aquest any serà el retorn a la normalitat. Un dels responsables de l'organització és Joan Domènech.
El club doncs representa poder tornar a reiniciar totes les activitats que estem fent dintre el club, tornar a aquesta normalitat que estàvem esperant, serà ja una prova doncs, per confirmar que el club ja està al 100%.
I a la contraportada d'avui descobrirem l'última reedició de La Punyalada.
Ha anat a càrrec de la garrotxina Mita Casa Coberta i es va presentar el passat cap de setmana en societat.
Un cop fas una feina com aquesta, el que fas doncs, no només és tornar al manuscrit, sinó veure totes les edicions, quan hi ha un dubte, doncs, contrastar-ho amb les altres edicions que hi ha. Fas una immersió en l'obra que és impressionant.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere, i planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Obrim la finestra a Catalunya, Espanya i el món. Rússia i Ucraïna reprenen les converses entre atacs a zones residencials i cap concessió.
La trobada es fa en format telemàtic i es va aturar aquest dilluns en una pausa tècnica per aclarir les posicions d'una banda i l'altra.
Els Estats Units comuniquen als seus aliats que la Xina està disposada a ajudar Rússia militarment.
Washington i Pequín es comprometen a mantenir obert el diàleg després de 8 hores de reunió d'alt nivell diplomàtic.
I els primers ministres de Polònia, la República Txeca i Eslovènia visiten Kiev aquest dimarts.
Morawiecki, Fiala i Jansa reuniran amb Zelensky a la capital ucraïnesa assetjada per Rússia.
També la plana internacional Hong Kong, en política Covid-0, té la pitjor taxa de mortalitat al món.
De moment no s'ampliaran les restriccions, però s'implanta un sistema d'autoregistre amb proves d'antígens ràpides.
El govern espanyol estudia baixar els impostos del combustible per frenar-ne el preu.
El ministeri es planteja també apujar els impostos a les elèctriques en la línia de la recomanació de l'OCDE.
I Netflix doblarà o subtitularà en català 70 pel·lícules i sèries d'estrena cada any.
El cost l'assumirà la plataforma i inclourà també el gallec i el basc.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir la pluja, novament, va afectar bona part de les comarques de Girona, però especialment Pirineu, Prepirineu, Alt Empordà i Garrotxa. Al voltant de 10 litres de quilot, 15 a Sant Pau de Segúries, i en van caure 27 a Albanyà. Una bona pluja que va caure a la capçalera de la Muga. Això és molt important després de l'aiguat de més de 100 litres de dissabte, quan ara cauen ja 20 litres, gairebé tots ells van lliscant cap als rius, cap a la Muga, i això va parar l'embassament d'Arnius i Boadella. Per tant, realment molt bona notícia. Fortes ventades les últimes hores a muntanya i a mar. Fins a 108 km per hora a dalt de tot de la Tosa, 2.500 metres a dalt de tot de la Molina i la Masella. Bé, avui continua aquesta mica de temporal, potser no fa tan vent, però núvols abundants, i pot tornar a ploure o plovisquejar. A qualsevol indret, no serà un dia de pluja intensa, fins i tot amb pauses, amb estones d'alguna clariana, i aquesta llevantada seguirà portant molt mala mar a tota la Costa Brava. Per tant, un dia inestable o variable, però segurament amb menys pluja que les últimes jornades. Bé, dimecres, tot continua igual. La temperatura podria baixar una mica. La neu, que vindrà de cotes altes de més de 2.000 metres, anirà baixant cap a 1.600. I seguirà, doncs, aquesta possibilitat d'una mica de pluja, una mica de neu. Especialment tarda i nit de dimecres i dijous, aleshores podríem tenir pluges més abundants i tornar a superar, en alguns indrets, els 30 litres per metre quadrat.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants. Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria en l'informatiu d'aquest dimarts. Comencen avui 5 dies de vaga educativa contra la política del conseller Cambray i per reclamar millores. Els sindicats diuen que el nou calendari ha estat la gota que ha fet vessar el got, però les reclamacions venen de lluny. Entre les reclamacions hi ha el restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades, la recuperació del poder adquisitiu perdut, l'increment de personal o el retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció de jornada al personal major de 55 anys. Aquest dimarts és el primer dels 5 dies de vaga, l'aturada està convocada a tota l'educació pública i tot i que l'escola concertada s'hi ha sumat els dies 15 i 16 de març també. El primer dia també compta amb el suport del lleure educatiu. La protesta ja s'ha fet visible al carrer amb una manifestació a Barcelona que ha anat dels Jardinets de Gràcia al Departament d'Educació via Augusta. Hi ha moltes expectatives sobre el seguiment d'una vaga d'aquestes característiques, ja que, segons els propis sindicats, fa més de 30 anys que no es convoquen tants dies d'aturades. Tot apunta al primer dia, aquest dimarts, com el plat fort de la protesta. Diverses direccions ja han expressat que se sumen a l'aturada, que també ha rebut el suport de les associacions de famílies AFAC i altres organitzacions de la comunitat educativa. Més enllà d'aquest primer dia, hi ha més dubtes, ja que són diversos els centres que han decidit fer seguiment majoritari del primer i fins i tot segon dia, però hi ha més incògnites sobre la resta de jornades d'aturada convocades. Dimecres hi haurà manifestacions descentralitzades a Barcelona, Tortosa, Tarragona, Girona, Lleida i Manresa. Finalment, El dijous està prevista una manifestació que sortirà de la plaça Universitat de Barcelona i que finalitzarà a la plaça de Sant Jaume. Entre les reclamacions, com dèiem, dels sindicats, hi ha també el restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades, la recuperació del poder adquisitiu perdut, l'increment de personal, la conversió dels terços en mitja jornada, mesura acceptada i anunciada per Cambrai, i el retorn al caràcter lestiu de les dues hores de reducció de jornada al personal major de 55 anys.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? Daife t'ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Daife té les certificacions. Daife, preveient el futur. Més info a daife.com.
Seguirem aquesta vaga els pròxims dies. El que també segueix i seguim és la solidaritat garrotxina, que no s'atura amb el poble ucraïnès. Dues furgonetes carregades de material han marxat aquest dimarts cap a la frontera amb Polònia. És el resultat d'una campanya en la que hi ha participat desenes d'empreses i particulars de tota la comarca. Material de farmàcia, menjar, equips tècnics i de campanya, també nòrdics. Tot és necessari en un país castigat per la invasió russa. Comença un llarg viatge que encongirà el cor dels quatre garrotxins que hi van. De tornada portaran 8 ucraïnesos que es reuniran amb els seus familiars d'Olot. És la solidaritat d'anada i tornada que ens explica en Joan Tallant.
Es mejor guardar dinero, no gastar dinero en cosas no necesarias. Porque de momento, la última noticia que nos dicen, hay de todo. Hay mucho y hay mucho de todo.
Pero va a salir problema, mucha gente también.
Primer problema, que no hay posibilidad de llegar las, de llevar las ayudas a sus puntos de necesidad.
Són les 7 de la tarda a la nau industrial de Mecaulot, una empresa situada als peus de Sant Roc dedicada a la serralleria metàl·lica. Hi ha dues furgonetes amb les portes obertes i just a l'entrada una reunió improvisada entre ucraïnesos i garrotxins. Parlen Volodymyr, dona instruccions molt clares als conductors dels passos a seguir quan arribin a la frontera entre Ucraïna i Polònia. Tot està previst. Allà han d'anar a un punt molt concret. Els esperaran per descarregar el material que desembocarà en uns grans magatzems improvisats. D'allà es repartiran a les zones més necessitades. El moment més delicat serà la recollida de refugiats. Ja saben el nom de les noies que faran d'enllaç entre ells i els refugiats que portaran cap a Olot. A les furgonetes queden dues places amb dos interrogants. Tots escolten atentament. Els ucraïnesos del voltant van per feina, empaqueten tot el que poden, ho etiqueten i ho carreguen a les furgonetes. Hi ha d'entrar tot el que sigui possible. Per ara, és la seva manera de combatre. Aquestes caixes salvaran moltes vides. Un dels quatre conductors olotins que avui han marxat van decidir que tenien la necessitat d'ajudar d'alguna manera el poble ucraïnès davant la barbària de la invasió russa. Va dir que se n'havia d'anar a portar material i a carregar qui pogués. Els altres no ho van dubtar i s'hi van afegir després. Són quatre conductors repartits en dues furgonetes. Faran un viatge de 30 hores sense descansos. Pararan al sud d'Alemanya i calculen arribar demà al vespre. No volen que en diguem els noms. Diuen que ara per ara és el menys important.
Som quatre amics que ens hem quedat, hem posat el nostre temps i hem dit, posem les furgonetes i ens anem allà a ajudar i a baixar gent que tenen família a Olot. Medicaments i menjar. Roba no. Ens han donat 10 nòrdics per allà, que també han dit que estan molt agraïts perquè això és una cosa que fa falta.
Tenen clar els riscos que corren, per això
anem a un punt concret, a buscar unes persones concretes, que tenim lloc ubicat i persones ubicades amb el contacte del telèfon. Vull dir que anem, recollim i marxem. Tenim 10 places disponibles, en portem ara mateix 8, en tornem 8, amb la possibilitat de dues més.
Les despeses del viatge les assumeixen en part ells mateixos. La iniciativa, però, compta amb el suport de particulars, empreses i de l'Ajuntament de les Preses. Són conscients que no n'hi ha prou amb el que faran. Per aquest motiu, fan aquest suggeriment.
Si tinguéssim un autobús i diners per pagar un autobús, s'emplenaria ara mateix. Està en l'aire. Es necessita finançació per fer un autobús. Si nosaltres hi posem les nostres furgonetes i el diners de la nostra gasolina i el que bonament hem anat recollint de tothom. Però clar, un autobús a fer 2.500 quilòmetres d'anada i 2.500 de tornada té un preu i ara mateix no ho podem fer-ho.
Nosaltres. Poder algú altre pot fer-ho.
Marxen amb tota l'energia, però reconeixen que a mesura que creuin països, el cor se'ls encongirà.
Estem preparats per lo que ens podem trobar. Segurament molta tristesa.
I a Ucraïna, en aquests moments, la xarxa ha deixat de ser digital per convertir-se en una xarxa realment humana. Com una autèntica tranyina, els ucraïnesos atrapats al seu país van informant de les necessitats que hi ha aquí. Els ucraïnesos residents a la Garrotxa tiren de contactes per recollir tot el que poden. La solidaritat es desferma.
En Volodomir té una empresa dedicada a la serralleria metàl·lica. Té 7 treballadors, tots són ucraïnesos. El sou del mes passat el van invertir en comprar tot el material necessari per enviar-lo al seu país.
Ahora lo que nos pide es comida conservada, medicamentos, sacos para dormir, como pañales para niños, muchas cosas que nos presta gente. Bueno, muchas gracias también de una ayuda con dinero también. Por este dinero hemos comprado muchos walkie-talkie y también pagamos como billetes para gente refugiada de ahí que están en Polonia. Nos pide que compramos billete para venir acá o para venir en Portugal.
Tots ells van portar el material personalment a Ucraïna. Allà van veure com s'havien organitzat. A la frontera polonesa, grups adequadament coordinats s'encarreguen de fer-ho arribar a les zones més castigades pels bombardejos russos.
Por ejemplo, el Kiev, por ejemplo, Ucrania Central, que ahora está más sufrida, está atacada por Putin. Y entonces ya sabemos que semana pasada ha llegado una furgoneta con medicamentos y comidas al Kiev, al centro de Kiev. Esta furgoneta llegó por debajo de los disparos, era atacada, pero por fin con éxito lo llevaron allí y...
Allà també van comprovar que és molt important saber a qui s'entrega el material perquè una part important del que s'envia es difumina.
Hoy en día sabemos también que todas ayudas que se van de acá de comunidad europea no todas llegan a su punto de necesidad porque, bueno, hay muchas historias y hay en todos los países hay gente mala y hay gente buena. Y sabemos que de cada 4 trailers que salen de acá, llega solo 2 y los 2 se desaparecen. Entonces nosotros miramos y intentamos de que las ayudas que salen de aquí llegan a los puntos de necesidad y que gente que necesita esto lo recibe.
Una antiga església situada molt a prop del magatzem on es reparteix el material arribat a la frontera ucraïnesa es converteix no només en un refugi, sinó també en un punt de partida cap a un futur lluny de les bombes, però també de casa. Ho fan possible 2 àngels de la guarda.
Hablando con gente, hemos encontrado este contacto con estas chicas que ya sabemos, ya nos confirmaron mucha gente que esta chica hace ayuda impresionante para los ucranianos. No duermen bien, no comen bien, siempre están ahí en este punto esperando a las furgonetas que nosotros mandamos para allá. Hay mucha gente de Gerona, muchos empresarios extranjeros, como yo, por ejemplo, que van allí 2 veces a la semana, cargan una furgoneta, 2 furgonetas, y al vez de llevar ahí las ayudas, recogen de ahí la gente refugiada.
Quan els ucraïnesos arriben a la frontera del seu país, tenen la tentació de creuar i agafar les armes, però amb Volodymyr mira enrere i pensa...
Sí, y muchas veces, pero también lo ha pensado que tengo aquí mi familia, tengo mi hija aquí, mi mujer aquí, tengo mi negocio y 6 personas dependiendo de mí, y tampoco puedo dejar todo ir. Es una responsabilidad que no puedo hacer.
Per ara, la seva manera de lluitar contra Rússia és buscant tot el que poden per ajudar els seus combatents. De totes maneres...
Si llega este momento que nos llaman, nos vamos. Nos vamos todos. Esperemos que no viene este momento. Esperemos que se termine todo esto rápido y vamos a vivir tranquilo.
I és que des de fa 2 setmanes pels ucraïnesos de casa nostra no hi ha descans possible.
No dormimos tranquilo. Por ejemplo, mi taller, mis operarios, ya hace 2 semanas parado. Estamos casi parados, a 100% parados, porque hermano de un operario mío está en el centro de la Ucrania, está en Mile. Otro hermano de un operario mío está médico, que también está ahí dentro y no puede salir. Luego de otro operario, su novia está ahí también, quien no puede salir, no quiere salir, y porque no quiere dejar sus padres, su familia. Yo también tengo una hermana con 3 hijos ahí, tengo mi madre y padre ahí también. Nuestro día empieza de las noticias y termina de las noticias por la tele. Miramos la tele, también miramos de mirar menos la tele porque esto ya un poco insoportable.
En Volodymyr va néixer a Sibèria, és de pares ucraïnesos i va viure en un únic país, l'antiga Unió Soviètica. El 2007 es va instal·lar a la Garrotxa, on va muntar una empresa de soldadures industrials. Fins ara no es coneixien amb els conductors que avui han emprès el viatge cap al seu país. Els lligams des d'avui s'estrenyen. Aquesta solidaritat el desborda.
Digo a la gente de acá, de Garrotxa, de los olotines, de los catalanes, de españoles, digo muchas gracias. Esto no se puede decir en palabra. Esto es ayudas grandes. Esta gente que salen de acá ahora le conozco solo por vista porque ha ido a sus tiendas, hemos hablado antes, pero lo que hace ahora y hablando con ellos, esto se ve que es una personalidad, es una humanidad que ahora se necesita en este mundo, que se necesita para Ucrania ahora. Y esperemos que todo se termine muy pronto. Esperamos de día a día porque sabemos si no se termina esto en Ucrania, esto puede llegar hasta Polonia, hasta Lituania, Croacia, que estos países ya empiezan a sufrir pocas diversiones, pero esto ya se empieza. Y esto ya se empieza en Europa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Un quart i mig de 2 del migdia, el que fem ara és anar cap a Sant Jaume de Llierca perquè el poble, des de primera hora d'aquest matí, es troba amb una avaria elèctrica que l'ha deixat sense llum. Tot el municipi, el poble de Sant Jaume de Llierca, es troba en aquests moments a les fosques. L'avaria, però, de moment no afecta el polígon industrial. Això sí, ja fa 6 hores que dura, des de 7:45 del matí, que Sant Jaume de Llierca s'ha despertat sense llum. Per parlar d'aquesta qüestió, saludem a aquesta hora a l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliqueu-nos com ha sigut aquesta avaria que està afectant el municipi.
Doncs bé, ens hem llevat aquest matí 7:45 del matí i ens n'ha anat la llum, sense previ avís ni res, i això ens està comportant doncs, un inconvenient molt important al nostre municipi, perquè realment és tot el poble, totes les cases, tots els serveis que donem, doncs, que hem quedat doncs, sense el subministrament elèctric, que és un servei doncs, totalment bàsic. No? Aquí una mica la qüestió també és que estem intentant trucar a la companyia, de fet hi hem parlat amb ells diverses vegades, i cada vegada ens diuen que ha de venir aviat, però no acaba de tornar la corrent elèctrica, no la llum, no? I això és un, evidentment, s'ha de dir que ja fa anys que ho estem intentant reivindicar, de que ens canviïn i que ens modifiquin aquesta part d'aquí al nostre municipi, perquè no sabem què passa, que cada 2 per 3 doncs, estem quedant sense llum.
Es tracta d'un problema doncs, que ja fa anys que dura.
Sí, no és la primera vegada, ja portem 3-4 vegades que està passant. La darrera, em sembla que va ser molt temporal Filomena, vam estar 36 hores sense llum a tot el municipi. Això és una cosa que amb el temps que estem ara que és una mica vergonyós. Jo penso que en el fons també és un tema d'inversió de la companyia. Ens diuen que és un ramal que ve del sector de Figueres, però la resta dels municipis, per sort, doncs, tenen llum en aquest moment, i no sabem per què ens passa que és només aquí Sant Jaume de Llierca que estem tot un poble, tot un municipi sense electricitat, no?
Què ha comportat que des de 7:45 el poble de Sant Jaume no tingui llum? No sé si l'escola, equipaments municipals, habitatges, heu hagut d'ajudar algú?
Bueno, de moment el que hem fet és, ara que migdia, per poder donar doncs, menjar o dinar a tots els nens de l'escola i de la llar d'infants, hem instal·lat uns generadors per poder doncs, equipar la cuina i per poder equipar i donar el dinar, no? També estem portant generadors a la planta d'aigua perquè hi ha una part del poble que va en bomba, a veure si tenim la capacitat, doncs, com a mínim, poder bombejar i poder donar una part del municipi aigua corrent, no? Llavors, bueno, aquestes són qüestions de que veurem a les pròximes hores, que esperem que ben aviat doncs, tinguem llum. Esperem les pròximes hores una mica a veure què haurem de fer, no? Perquè doncs podem estar moltes estones sense llum. També hi ha comerç aquí al mig del poble que tenen càmeres frigorífiques que estan doncs, cada vegada doncs, amb més preocupació. Hi ha una empresa gran just al centre del municipi també, càrnica, molts treballadors doncs, també que fa tantes hores que no tenim llum, doncs aquest és un perjudici per ells, i bé, hem d'estar atents i intentar doncs, minimitzar això amb el que puguem, amb les nostres possibilitats, que són realment molt poques, no? Llavors aquí demanem doncs, que la companyia, sisplau, doncs, que faci un esforç i que ens torni doncs, el més aviat possible la corrent, la llum aquí al poble.
De moment no hi ha previsió, us diuen que en les pròximes hores, però no us diuen quantes hores més pot estar el poble sense llum. Alcalde, no sé si té, perdoni, no sé si té alguna ràdio encesa que s'acopla en l'entrevista, si la pot apagar segurament tindrem un senyal més bo. Dèiem, no sé si hi ha previsió, si l'empresa els ha ofert algun termini o van donant llargues.
Van donant llargues, aquesta és una mica del nostre malestar també. Nosaltres des de primera del matí ens diuen que en 2 hores vindrà, però ja és 4 vegades que ens ho van dient i encara no som... Ja, ara són cap a 1:45, les dues que no tenim la llum. Però bueno, és que no tinc res obert aquí de ràdios, eh? No
doncs
sé
ha sigut un senyal que ens fa interferència. De tota manera, comentava que no hi ha afectació de moment al polígon, justament només al poble, tot i que al poble sí que hi ha alguna fàbrica.
Sí, al poble hi ha una fàbrica tèrmica gran, que hi ha més de 300 treballadors, evidentment des de les 4:00 del matí, doncs la seva activitat doncs, no és la que hauria de ser. El polígon industrial, totes les empreses del polígon, per sort, doncs hi ha un altre comercialitzador, un altre distribuïdor, una altra empresa que els dona doncs, la corrent i tenen l'activitat normal i no han sofert res, eh? Però sí que aquí al municipi nostre, a les cases, doncs estem doncs, amb aquest inconvenient tan important, no? Perquè són moltes hores i una mica el que veiem nosaltres és que, i amb els precedents que tenim, que pot ser que això no acabi amb aquestes 6-7 hores, no? Que esperem que no sigui així, però que no ens agradaria cap manera que fossin més de 13 o 14 hores, que altres anys, quan ha passat, doncs ha estat això, no?
Els han donat algun motiu de l'avaria? Alguna incidència?
No, s'informen com els tècnics i estan treballant, però repeteixo, és una mica una queixa important que a nivell de municipi hem de fer cap a aquesta companyia, perquè no és la primera vegada, fa molts anys que està passant això, nosaltres hem per escrit, hem enviat cartes, ho hem explicat que això no podia ser, i que en un temps com ara, que sí que està plovent una mica, però no hi ha una tempesta, no està arreu, doncs hi ha cap més perjudici, sí que nosaltres ens trobem aquí a Sant Jaume, doncs que són moltes hores sense corrent.
De fet, recordo, em sembla que ja conjuntament també amb altres alcaldes des de la Garrotxa s'havia fet pressió a companyies com Endesa que es posessin les piles en aquesta qüestió.
Sí, això nosaltres ja fa molts anys que ho estem reivindicant i ens estem manifestant cap a una poca inversió cap a aquestes nostres comarques, no?, i els nostres municipis. Explicar doncs, el temps que estem ara, doncs, que sigui un ramal i cada any o cada 2-3 anys ens passa una incidència com aquestes, això és una falta claríssima d'inversió, no hi ha cap més motiu, eh? És a dir, quan ens diuen sempre que el problema és aquest ramal, vol dir que han de canviar doncs, la línia, els transformadors, és a dir, ells en saben, però alguna cosa han de fer perquè no torni a passar, no? Llavors ens trobem que cada 2-3 anys ens passa el mateix aquí a Sant Jaume de Llierca.
Feta la denúncia, esperem que arribi a qui hagi d'arribar i esperem que en les pròximes hores el poble de Sant Jaume doncs pugui recuperar l'electricitat que des de 7:45 del matí no té, i que això evita que persones es puguin escalfar, per exemple, a casa, puguin cuinar, o com bé deia vostè, a l'escola es pugui servir el menjar amb normalitat, no? En Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Lot.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Seguim en l'informatiu d'aquest dimarts i ara és moment de parlar de la pandèmia que va deixar sense espai l'Hospital d'Olot. En una entrevista a Ràdio Olot amb motiu dels 2 anys de la Covid, el director mèdic del centre explica que l'alt nombre d'ingressats va posar al límit la capacitat de l'equipament. Això va fer que s'estudiés la possibilitat d'ubicar llits a espais no convencionals o crear noves preses de distribució d'oxigen. Els responsables sanitaris de la gestió de la pandèmia a casa nostra també revelen que en cap moment el Procicat va plantejar al territori tancar la Rocha.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
2 anys després de l'esclat de la pandèmia, les autoritats sanitàries de la comarca han fet balanç a Ràdio Olot. El director mèdic de l'Hospital d'Olot, Jaume Heredia, i el director de l'atenció primària de l'ICS a la Garrotxa, Josep Lluís Nicolau, han recordat alguns dels moments més complicats que van haver de gestionar durant els últims 2 anys de la Covid. Entre ells hi ha la capacitat de l'Hospital d'Olot. Segons Heredia, la pandèmia va posar al límit la disponibilitat de llits al centre i es va plantejar la possibilitat d'habilitar espais no convencionals.
Bé, no vam començar l'any 21 amb pràcticament un 70% dels llits del nostre hospital ocupats per pacients amb Covid. Va ser terrible perquè no sabíem si arribaríem a poder encabir tots els pacients que necessitaven estar ingressats en el nostre centre. Això va ser moments molt, molt complicats, que això poques vegades ho hem explicat, és que començar a pensar on posaríem pacients quan se'ns acabessin els llits. Uh-huh. Això ho hem arribat a pensar, no? en un comitè de crisi, és a dir, escolta, haurem de recuperar llits que tenim al magatzem, no? Llits vells, o potser haurem d'habilitar camilles i posar-les en espais que habitualment no fem hospitalització. Per això ens caldrà o calcular quina capacitat de teníem per posar mascaretes d'oxigen. Això ho hem arribat a calcular. De fet, vam fer una compra per poder duplicar totes les tomes d'oxigen.
Amb 27.000 metres quadrats, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa es va construir sobredimensionat amb espai que de mica en mica s'ha anat omplint, però la dimensió de la Covid el va arribar a fer petit. Justament a la tercera onada també va ser quan la comarca va viure una de les situacions més crítiques de la pandèmia amb l'aparició de la variant britànica. Tot i això, en cap moment el Procicat va plantejar a les autoritats sanitàries la possibilitat de tancar la Garrotxa, igual com s'havia fet amb Igualada, la Cerdanya o el Ripoll.
No depèn de nosaltres.
No depenia de nosaltres. Bueno, a mi no m'ho va demanar ningú, afortunadament, però no, aquestes decisions, i això abans el doctor Nicolau ho comentava, no era una decisió estrictament sanitària. De fet, aquestes decisions es prenien en l'àmbit del Procicat. A mi mai ningú em va preguntar cap d'aquestes mesures, no, si eren d'aplicació a la Garrotxa o no, afortunadament, insisteixo.
El director de les àrees bàsiques d'Olot i Besalú, Josep Lluís Nicolau, també diu que hi havia decisions que no compartien i que creien que podien perjudicar l'àmbit sanitari.
Jo me'n recordo, no sé si va ser pel pont o alguna, és que hi ha hagut tants moments, però que a vegades veies decisions que deies, pues que anem encaminats al barranc, perquè deies, venen 4 dies de festa o un pont o unes festes de Nadal o no sé què, i deies, és que ara no poden prendre aquesta decisió, perquè és que justament és que no saben que d'aquí 3 setmanes o més estarem i pam, i et passava. I llavors deies, ostres.
Aquestes són algunes de les reflexions que les autoritats sanitàries han posat de manifest en una entrevista a Ràdio Olot, que ja podeu recuperar al podcast de l'emissora o a les plataformes d'àudio d'aquesta casa, Spotify i iVox.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Ens posem els quecs.
L'esport a Ràdio Olot.
300 atletes correran la mitja marató de la Garrotxa aquest diumenge. La prova del Club Natació Olot arriba a la 26a edició. Aquesta serà especial perquè és la del retorn a la normalitat i el club està satisfet amb el nombre de participants que encara podria créixer. Les inscripcions, Roger, es tanquen aquest dijous.
Aquest diumenge torna la mitja marató de la Garrotxa. Després que la pandèmia fes la guitza, un dels esdeveniments més importants del calendari esportiu de la comarca viurà aquest any una nova edició. Serà la 26a i comptarà amb dues proves, la mitja marató i la cursa popular de 10 quilòmetres. Pel que fa a la primera, comptarà amb un circuit que recorrerà en gran part la ciutat d'Olot, però també altres municipis com les Preses i els paratges de la Vall d'en Bas. Com ja és tradició, els participants que acabin la cursa rebran un pernil. Pel que fa a la cursa popular de 10 quilòmetres, recorrerà la ciutat d'Olot i els que la completin rebran un lot d'embotit. Un dels habituals d'aquesta cita esportiva i atleta del Club Natació Olot és Pep Roure.
Es trobaran un circuit semiurbà, en què perfilem un tros de, quasi bé diria que un 40% d'urbà i un 60% de parcel·lària, que és per aquestes carreteres tan maques que tenim aquí amb bones vistes, i es trobarà un circuit bàsicament planer, amb uns primers quilòmetres que potser tiren una mica en dalt, però a partir del quilòmetre 9 tot hi ha tendència cap a baix. Trobaran també que cada any que ho organitzàvem és el curs del pernil. És conegut ja per això, perquè a totes les inscripcions el que s'inscriu a la mitja marató té com obsequi un pernil, i el que s'inscriu a la cursa de quilòmetres, doncs un bull de blanc i un de negre.
La que es viurà diumenge no serà una edició qualsevol, serà la del retorn a la normalitat. Per al Club Natació Olot, poder organitzar la mitja marató és una notícia excel·lent, i per als participants també. A hores d'ara ja hi ha uns 300 inscrits entre les dues proves. Un dels responsables de l'organització és Joan Domènech.
El club doncs representa poder tornar a reiniciar totes les activitats que estem fent dintre el club, tornar a aquesta normalitat que estàvem esperant, doncs serà ja una prova doncs, per confirmar doncs, que el club ja està al 100% a disposició de tots els socis i tots els esportistes amb totes les activitats que anem organitzant.
La sortida de la mitja marató de la Garrotxa serà aquest diumenge a partir de les 10 del matí des de les instal·lacions del Club Natació Olot. Les inscripcions es tanquen aquest dijous.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabem l'informatiu redescobrint la punyalada.
Vam tornar a escriure el que ens feia patir, totes les pors a vèncer, el que ens cou per dins.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Ens mirem i ens abracem pensant què passarà.
Mite casa coberta redita la punyalada. L'escriptora garrotxina va presentar el passat cap de setmana a Olot la nova edició del clàssic de Marian Vayreda, impulsat per l'editorial Barcino. Casa coberta ha explicat a Ràdio Olot que durant 2 anys ha estat reescrivint l'obra i ha descobert paral·lelismes amb els contextos actuals de la guerra i l'ecologia. Aquesta és la 14a edició de la punyalada i feia gairebé 20 anys que no se'n feia cap.
L'última edició que es va publicar de La Punyalada va ser el 2004. Es va fer cura d'Antònia Talladella i la va editar Proa. A dia d'avui ja era difícil trobar-la a les llibreries i això també ha servit per impulsar una nova edició escrita per la garrotxina Mita Casacoberta i editada per l'editorial Barcino, que ha impulsat una col·lecció dels clàssics catalans. Casacoberta ha estat 2 anys analitzant, rellegint i interpretant La Punyalada, escrita el 1904. Per fer-ho, s'ha basat en l'edició de Talladella i els manuscrits originals. Ella mateixa explica a Ràdio Olot que la reedició ha estat una immersió.
Acabes tornant a reescriure tota la novel·la. És una qüestió gairebé, podríem dir, de reescriptura, no?, finalment, perquè una cosa és, tota l'anàlisi que tu fas del text, és allò d'anar-hi tornant i anar-hi tornant, però un cop fas una feina com aquesta, el que fas doncs no només és tornar al manuscrit, sinó veure totes les edicions, quan hi ha un dubte, doncs contrastar-ho amb les altres edicions que hi ha. Fas una immersió en l'obra que és impressionant.
Casa Coberta ha buscat que la lectura sigui propera al públic contemporani. S'han revisat aspectes gràfics i també s'ha incorporat un glosari de paraules que podien representar dificultats pel llenguatge de la Garrotxa. També s'han corregit alguns errors de transcripció i s'ha buscat mantenir la fidelitat de les pretensions de Vayreda. Casa Coberta explica també que avui podem extreure dues lectures actuals de La Punyalada.
El primer capítol és un al·legat a favor de la natura i de la conservació de la natura. És un discurs absolutament ecologista entès des de la nostra perspectiva. El que estava fent Vayreda en aquell moment era queixar-se de les transformacions que estava patint la muntanya i sobretot de la desertització. I una altra cosa molt important és que la història que s'explica a La Punyalada parteix justament d'una experiència, que és l'experiència de la guerra dels dos personatges masculins, és a dir, què fa la persona humana? Ha tret la bèstia, no? Ha estat en contacte amb allò que en diem el mal, l'horror, que portem, en definitiva, dintre. Com ho fas per reintegrar-te? Aquesta és una de les grans preguntes que suposo que molta gent en aquests moments ens estem fent, no?, en relació amb la guerra que s'està vivint.
La reedició de La Punyalada, cura de mite a Casa Coberta, ja està a les llibreries. Ha estat editada per Barcino, el segell editorial de la Fundació Carulla. La nova Punyalada formarà part de la col·lecció Imprescindibles, que pretén recollir els clàssics de la llengua catalana de tots els gèneres i tots els països catalans.
Amb aquesta nova edició de La Punyalada, d'un clàssic de casa nostra, acabem l'informatiu d'avui, també acabem l'informació també de casa nostra. Seguim però connectats a radiolot.cat. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.